Què tal a tots els amics i oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dimecres 9 de novembre del 2022. Un altre dia en què ens sorprenen les temperatures. Avui a la Franja Alta, Neus.
Sí, com ens llevem? Ens llevem amb 13 graus a Olot, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, 12 a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca, en tenen 11 a Mieres i a Banyoles, 10 a Girona, 15 a Figueres. Es lleven amb 7 graus a Anglès i a Vic, 6 a Ripoll i a Vall de Núria i 3 a Das.
Ja ens havia advertit en Dani Ramírez que aquesta setmana les temperatures pujarien i baixarien.
Ahir la temperatura va pujar una mica, especialment de nit. Recordem, dilluns, 2 de mínima. Ahir, 10 de mínima. I avui no baixarà gaire, també al voltant de 8 o 10. La màxima va ser de 22, mentre que Anglès ahir van pujar a 26 graus, una de les més altes de Catalunya. Bé, avui arriba un petit canvi de temps, el notarem en forma de núvols, dia variable, mig ennuvolat, i cap al migdia ja es pot tapar les comarques interiors, cap al Ripollès, caure alguna gota, Ripollès, Cerdanya aproximadament. A la tarda, una mica més de ruixats en aquest sector, Pirineu i Prepirineu, cota de neu alta, 2.300-2.400 metres, i en general s'anirà tapant a tot arreu, però poca pluja n'esperem d'aquest front, alguna gotellada pot arribar a caure a Osona i la Garrotxa. A la Costa Brava, la tarda seguirà variable, amb un cel mig ennuvolat i temperatura de dia semblant a la d'ahir, per tant, entre 20 i 24, potser una mica més baixes al sector litoral i prelitoral. Bé, aquest front passarà, per tant, la previsió per dijous i per divendres torna a marcar sol, dijous tramuntana moderada i baixa una mica la temperatura. Dissabte hi haurà núvols, en principi no acaba d'arribar pluja, i diumenge tornaria a fer sol. Les temperatures lentament els propers dies aniran baixant, no pas cap gran baixada, però almenys no vindrà calor. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia. Els garrotxins i garrotxines que volen fer la prova teòrica del carnet de conduir es continuen desplaçant a Girona. Es tracta d'una problemàtica que afecta també a Ripoll i que és present des de l'inici de la pandèmia. Els responsables d'autoescoles com la Sacrés d'Olot denuncien i reiteren que les institucions han de fer un pas endavant per solucionar un problema, diuen, que no havia passat en 50 anys.
Ara, últimament, com que tràfic va curta de personal, ens fan desplaçar a Girona la gent per anar a exàmens, la qual cosa és una cosa que va endarrere, bueno, en principi va en contra de qualsevol principi que puguem pensar de dir, bueno, s'han de desplaçar 100 persones cada setmana cap a Girona per anar a veure un examinador que està a Girona en comptes de desplaçar un examinador cap a Olot per examinar aquestes 100 persones. Vull dir, és un atras, penso que és una manera de fer passos enrere per temps, perquè, bueno, en fi, el cap a Olot s'hauria de ser prou important per poder continuar mantinguent exàmens a Olot i no vens a desplaçar a Girona amb un pis de tràfic que és un problema per lavabos, que és un problema per tot, i em penso que tecnològicament ja estem prou avançats per poder-ho fer tranquil·lament aquí a Olot sense haver-hi d'haver problemes.
La Direcció General de Trànsit no té previst ara per ara canviar aquest sistema. Serà el nostre tema de capçalera el dia en què també parlarem de la digitalització que s'ha convertit en una eina imprescindible per un turisme més sostenible, Neus.
De fet, aquest és un dels reptes que s'ha proposat a Turisme Garrotxa per tal de poder oferir un millor servei als usuaris que vulguin visitar la comarca. L'objectiu principal és que els visitants tinguin recursos per poder-se preparar els seus viatges amb antelació a la comarca.
Escoltem a la Torina Serra, és la gerent de Turisme Garrotxa.
D'entrada, el tema de mobilitat, és a dir, com ens movem per la comarca, no allò d'arribar amb el cotxe davant del recurs, sinó d'intentar, però clar, ho hem de preparar. Hem de preparar si volem que la gent hi arribi a peu, en bicicleta, en transport públic, o que parquin en unes determinades zones, poder fer-ho amb reserva prèvia, perquè no et tròpigues en el mateix moment.
Que no tens allò.
Tenir en algun aplicatiu el com estan aquests aparcaments, per poder saber si sí o no decideixo anar-hi, o on deixo el cotxe abans i agafo una bicicleta, o hi vaig a peu. Llavors, tot això és un repte que treballarem a partir d'ara.
L'agrupament Escolta ja tindrà una nova seu. Es tracta d'una nau al barri del Morrot que ha llogat l'Ajuntament i que permetrà organitzar diverses activitats sense haver-se de preocupar per l'espai.
Una de les raons per les quals el consistori ha dut a terme aquest arrendament ha estat per la perillositat que tenia l'antiga seu dels Escoltes d'Olot.
La perillositat, sobretot treballant fent educació en el lleure amb nanos, amb joves i amb infants, doncs la perillositat que tenia l'estar al costat del riu i a més amb un edifici que no recollia cap de les condicions, ni era legalitzable, però el fet de trobar-se en una zona inundable.
Paraules de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, el dia que també anirem cap a Girona perquè l'Ajuntament de la ciutat vol fixar un topall del 15% de pisos turístics als diferents barris i sectors de la ciutat.
La proposta es portarà d'urgència al ple de dilluns vinent. Si s'aprova, de facto, suposarà que no es puguin obrir més habitatges d'aquest tipus al barri Vell i a part del Mercadal, perquè en tot aquest àmbit afectat per la moratòria, actualment el percentatge de pisos turístics ja s'enfila al 15,5%.
Ha mort l'escultor i pessebrista olotí Josep Traiter als 87 anys. Va ser una de les figures més importants de l'art sacre de la ciutat i va dedicar gran part de la seva vida a l'art cristià, al conegut taller d'imatgeria religiosa. De família d'escultors, Traiter es va formar a l'Escola de Belles Arts d'Olot i posteriorment ho va fer com a professor del mateix centre durant els anys 70. Els funerals tindran lloc aquest dimecres avui a la tarda a la capella del cementiri municipal. I en cultura avui parlarem del petit format perquè tot és a punt per una nova edició d'aquest certamen.
Durant l'última setmana de novembre celebrarà Olot la 8a edició d'aquesta iniciativa, un festival amb una programació eclèctica que busca generar un vincle de proximitat entre l'espectador i l'artista. Entre les novetats destaca la incorporació de l'Espai Cràter i un espectacle de carrer a la plaça Mercat d'Olot.
El responsable de la direcció artística del petit format és en Joan Martí.
Tenen durades de 15-20 minuts, és circular, els alumnes van passant per totes les obres i al final, en els catòlics, es fa un debat on els alumnes poden preguntar als dramaturgs que han escrit les obres, als directors o als propis actors, i es crea un ambient molt maco que cada any realment estem molt contents.
El festival és una iniciativa de la companyia Una Càpsula de Teatre i rep el suport de l'Institut de Cultura d'Olot. I pel que fa als esports, avui parlem de futbol en femení. La jugadora de la Unió Esportiva Olot, Corina Durante, es va quedar a les portes de pujar al podi amb la selecció catalana al Mundial de Futbol Sala que es va disputar a Colòmbia ara fa pocs dies. Durante assegura que és una experiència que sempre es recordarà.
Bueno, ha sigut una experiència única, la veritat. Viure un Mundial així, no tothom té l'oportunitat de passar-hi, i ha sigut una experiència inolvidable. Al llarg del procés, diguéssim, de selecció per preparar el Mundial de Colòmbia, diguéssim, de la selecció catalana, van haver-hi diferents entrenos on hi vam coincidir-hi diverses jugadores de la Lliga de Futbol Sala de tot Catalunya. Aleshores, bueno, a mesura d'anar passant entrenaments, diguéssim que es van anar fent un procés de selecció i fins a arribar al final.
L'escoltarem a la part final de l'informatiu que ara mateix comença.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Jacint Verdaguer, a l'Avinguda República Dominicana, al carrer Baqueta i al carrer Casimir Plana. Avui tallaran el carrer Major, el carrer Dolors i el carrer Bonaire. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Indignació entre aquells que volen treure's el carnet de conduir. Els garrotxins i garrotxines que volen fer la prova teòrica del carnet de conduir es continuen desplaçant a Girona. Es tracta d'una problemàtica que afecta també a altres municipis com ara Ripoll i que és present des de l'inici de la pandèmia. Els responsables de les autoescoles, com per exemple la Sacrés d'Olot, denuncien i reiteren una vegada més que les institucions han de fer un pas endavant per solucionar un problema que no havia passat, diuen, en 50 anys. La Direcció General de Trànsit, de la seva banda, no té previst ara per ara canviar el sistema.
Desplaçar-se 40 quilòmetres de la teva ciutat per fer l'examen teòric del carnet de conduir, aquesta és la situació que centenars de persones s'han trobat des de l'esclat de la pandèmia. Amb el coronavirus pel mig, es va decidir centralitzar els exàmens a les capitals de demarcació, deixant al marge les ciutats mitjanes com Olot o Ripoll, que ja tenien espais i zones reservades per poder-ne fer. Un cop superada la fase més dura de la pandèmia, els responsables de les autoescoles no entenen per què no es torna a la normalitat i, en canvi, es manté la mesura d'haver de fer les proves a Girona. Ferran Sacrés, propietari de l'autoescola Sacrés, diu que el criteri de la Direcció General de Trànsit és del tot incoherent i reivindica el paper d'una ciutat com Olot per poder recuperar les proves de conducció.
Ara, últimament, com que tràfic va curt de personal, ens fan desplaçar a Girona la gent per anar a exàmens, la qual cosa és una cosa que va endarrere, bueno, en principi va en contra de qualsevol principi que puguem pensar, de dir, bueno, s'han de desplaçar 100 persones cada setmana cap a Girona per anar a veure un examinador que està a Girona en comptes de desplaçar un examinador cap a Olot per examinar aquestes 100 persones. Vull dir, és un atras, penso que és una manera de fer passos enrere per temps, perquè, bueno, en fi, el cap a Olot s'hauria de ser prou important per poder continuar mantinguent exàmens a Olot i no vens a desplaçar a Girona amb un pis de tràfic, que és un problema per lavabos, que és un problema per tot, i em penso que tecnològicament ja estem prou avançats per poder-ho fer tranquil·lament aquí a Olot sense haver-hi d'haver problemes.
En aquest sentit, Sacrés fa una crida a responsables polítics perquè facin rectificar la DGT.
Sí. Olot i Ripoll, examinem ara Girona, quan no ho havíem fet mai, fa 50 anys que examinem, els anys que faci, no recordo quan se'n fa, no ho havíem fet mai, sempre ens havien desplaçat, per tant, anys enrere que les carreteres eren més dolentes i que tot era més problemàtic, venien a examinar aquí, i ara que tot és més fàcil, ens fan examinar a Girona quan dius, bueno, no sé, jo ja et dic, jo a nivell polític penso que seria el moment de dir algú que fotin cop de punya sobre la taula i dir, ja n'hi ha prou, no?, de dir, ja que volem reivindicar coses, o ecològicament ja és un atras. Desplaçar 100 persones contra una, ja això ja és un atras bastant important.
A més, autoescoles com la Sacrés es fan càrrec dels desplaçaments dels alumnes per fer la prova teòrica a Girona, la qual cosa suposa un esforç logístic important.
En el nostre cas no, en el nostre cas el preu d'autobús el sufraguem nosaltres, però no ho sé, les altres autoescoles no sé com funciona, això la veritat és que no ho sé. Però cadascú, som empreses privades, cadascú fa el que vol. Però sí que és un, logísticament per l'autoescola és un problema, perquè necessites acompanyar-los, tenir una persona que vagi allà amb ells.
Des de la Federació d'Autoescoles de Catalunya denuncien la falta de voluntat de negociació per part de l'administració. El seu president, Joan Sala, detalla que al llarg d'aquest any s'han reunit amb els responsables de la Prefectura de Trànsit a Girona, la subdelegació del Govern a Girona i també de Trànsit, sense cap resultat. Unes trobades amb les que no han aconseguit arrencar el compromís de recuperar els exàmens teòrics en ciutats com Olot. El motiu és que traslladar-se a fer els exàmens els comporta més feina.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de turisme. La digitalització com a eina per un turisme més sostenible. Aquest és un dels reptes que s'ha proposat des de Turisme Garrotxa per tal de poder oferir un millor servei als usuaris que vulguin visitar la nostra comarca.
L'objectiu principal és que els visitants tinguin recursos per poder-se preparar els seus viatges amb antelació a la Garrotxa.
Informa Niol Puigverd.
Evolucionar tecnològicament és un dels principals propòsits que es marquen des de Turisme Garrotxa per poder oferir un millor servei als visitants. La finalitat és dotar d'eines al turista mitjançant la creació de noves aplicacions que permetin, per exemple, consultar l'estat d'ocupació dels pàrquings o conèixer l'estat d'afluència de diverses zones de la Garrotxa. Aquesta digitalització permetrà que tothom tingui cabuda a la comarca, però d'una forma molt més diversificada. La gerent de Turisme Garrotxa és Torina Serra.
D'entrada, el tema de mobilitat, és a dir, com ens movem per la comarca, no allò d'arribar amb el cotxe davant del recurs, sinó d'intentar, però clar, ho hem de preparar. Hem de preparar si volem que la gent hi arribi a peu, en bicicleta, amb transport públic o que parquin en unes determinades zones, poder fer-ho amb reserva prèvia, perquè no et tropiques en el mateix moment.
Que no tens allò.
Tenir en algun aplicatiu el com estan aquests aparcaments per poder saber si sí o no decideixo anar-hi, o on deixo el cotxe abans i agafo una bicicleta o hi vaig a peu. Llavors, tot això és un repte que treballarem a partir d'ara.
La tardor és l'època per excel·lència de la Garrotxa on reben més visites durant l'any. Anteriorment, la gran part de turistes que venien a visitar la Garrotxa eren molt conscients del territori. Ara, la freqüentació i la massificació de gent ha provocat que no es valori la fauna i la flora de la comarca com es feia abans. Serra ha explicat que s'han de fer formacions per tal de poder transmetre el missatge de sostenibilitat correcta als visitants.
Quina formació hem de fer? No, tant pels nostres establiments com per la gent que està en els centres d'informació, perquè puguin donar una informació molt coherent a qui ens visita. I l'altre és temes de sensibilització, o sigui, és claríssim. Sí que és veritat que, clar, la diversitat que tenim ara actualment a la comarca, però en general, que s'acosten gent de diferents cultures, que segurament tenen altres maneres d'acostar-se al medi, doncs això s'ha d'explicar que no.
Totes aquestes eines de digitalització que volen implantar des de Turisme Garrotxa són unes accions que s'adhereixen als fons europeus Next Generation i que tenen fins al 2025 per poder-los utilitzar. Per tant, aquests passos s'aniran fent a poc, el que sí que han començat a fer des de Turisme Garrotxa és modernitzar la seva pàgina web.
Més qüestions, l'agrupament Escolta Nostra Dona d'Altura ja tindrà una nova seu. Es tracta d'una nau al barri del Morrot que ha llogat l'Ajuntament de la ciutat i que permetrà organitzar diverses activitats sense haver-se de preocupar de l'espai.
Una de les raons per les quals el consistori ha dut a terme aquest arrendament ha estat per la perillositat que tenia l'antiga seu dels Escoltes d'Olot.
Els Escoltes d'Olot tornaran a canviar de casa. Fa anys que estaven ubicats al Molí d'en Climent, unes instal·lacions que deixaven molt que desitjar. El 2014 el consistori ja va dur a terme unes obres per rehabilitar diverses zones de l'edifici, un edifici que es va crear al segle XVIII. Després van canviar de seu i es van ubicar a un nou emplaçament cedit per l'Ajuntament a l'antiga Providència, on hi van estar durant uns mesos. No obstant, també han hagut de marxar d'aquest emplaçament per la creació d'una nova escola i, per tant, havien de tornar al Molí d'en Climent. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que la decisió de llogar una nova seu és degut a la perillositat que hi havia a l'edifici i al seu entorn.
La perillositat, sobretot treballant amb, fent educació en el lleure amb nanos, amb joves i amb infants, doncs la perillositat que tenia l'estar al costat del riu i a més amb un edifici que no recollia cap de les condicions, ni era legalitzable, però el fet de trobar-se en una zona inundable.
L'agrupament d'escoltes i guies Nostra Dona d'Altura no seran els únics que podran utilitzar aquesta nova nau cedida per l'Ajuntament. A l'estar ubicada a la zona del Morrot, servirà també com a local associatiu pels barris del Morrot i de l'Hostal del Sol. Aquests barris no disposaven de local per dur a terme les activitats que volien. De fet, el Morrot tenia un local molt petit on només hi cabien els propis membres de la Junta.
Però ara, al fer-se l'escola Noima, traslladar-se'n allà, doncs els hi van buscar un nou emplaçament i per això hem llogat aquesta nau que està ubicada a la zona del Morrot i que a més permetrà doncs, que serveixi com a local associatiu a l'associació de veïns tant del Morrot com segurament la de l'Hostal del Sol, que també es troba en proximitat.
Aquesta nova seu que ha adquirit l'Ajuntament d'Olot, que servirà per més d'una associació, conté un pati molt gran amb capacitat per a una quantitat important de gent. El consistori pagarà 1.200 euros mensuals per aquest arrendament.
Anem cap a Girona. L'Ajuntament de la capital vol fixar un topall del 15% de pisos turístics als diferents barris i sectors de la ciutat. La proposta es portarà d'urgència al ple del proper dilluns.
Si s'aprova, de facto, suposarà que no es puguin obrir més habitatges d'aquest tipus al barri Vell i a part del Mercadal, perquè en tot aquest àmbit afectat per la moratòria, actualment el percentatge de pisos turístics ja s'enfila al 15,5%. Sí que hi haurà, però, una excepció. En aquells casos en què un promotor faci una reforma integral d'un edifici i incorpori un ascensor, es permetrà que la primera planta del bloc es destini a pisos turístics. El tinent alcalde d'Urbanisme, Lluís Martí, explica que l'objectiu de la mesura és evitar distorsions i trobar un equilibri raonable.
Amb dades de juliol de 2022, que és amb les que es treballa en aquesta modificació de planejament, es comptabilitzaven 748 habitatges d'ús turístic a la ciutat, majoritàriament concentrats en l'àmbit del Pla Especial del Barri Vell. És en aquest àmbit del Pla Especial del Barri Vell és allà on hi ha el major percentatge del total, és d'un 65%, amb un percentatge molt més baix a l'Eixample, un 17% del total, i amb percentatges ínfims o nuls a la resta de sectors i barris de la ciutat.
Guanyem Girona veu imprudent el topall del 15% de pisos turístics per barris i sectors que proposa l'equip del govern. La formació assegura que aquest màxim dona via lliure a la proliferació d'habitatges d'ús turístics i que facilitarà que s'agreugi la crisi de l'habitatge a la ciutat.
A Figueres, l'Ajuntament ha instat a la propietat d'un edifici a mig construir de la marca de l'AM a tapiar-lo i avisa que si no ho fa s'enfrontarà multes que van dels 300 als 3.000 euros. El regidor de Seguretat, Pere Caselles, diu que la policia local hi ha identificat almenys 3 persones que hi viuen de forma il·legal i que en un informe a l'agost ja van constatar que ho feien en condicions totalment insalubres.
Hem, altra vegada, identificat a les persones que viuen allà, que són d'una munió de nacionalitats, algunes d'elles han estat manifestament irregular a l'Estat. En aquest sentit, doncs, també ho hem posat en coneixement del Cos Nacional de Policia perquè exerceixi les seves competències, cosa que em consta que farà ben aviat.
I a Ripoll, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost per l'any vinent per un valor de 14 milions d'euros, una xifra que inclou també el pressupost de la Societat Municipal d'Aigües, que puja a 833.000.
En un ple extraordinari celebrat aquest dimarts, els nous comptes han tirat endavant amb els vots a favor de Junts, a l'equip de govern, les abstencions d'Esquerra, PSC i els vots en contra d'Alternativa CUP i la regidora no adscrita Sílvia Oriols. D'altra banda, també s'han aprovat inicialment les noves ordenances fiscals amb la mateixa relació de vots, on es preveu un augment del 4,5% de l'IBI i d'un 4% de la taxa d'escombraries i de l'impost de construccions.
I tornem cap a l'Empordà perquè el Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la signatura del conveni entre la Generalitat i Adif per fer arribar l'ample europeu a la terminal de Vilamalla.
El Ministeri de Transports i el Govern cofinançaran les obres, valorades en 13,79 milions d'euros, i la previsió és que estiguin enllestides el 2025. L'acord permetrà que la terminal de Vilamalla, una de les potes del corredor mediterrani a les comarques gironines, sigui un punt adaptat en vies d'ample ibèric i internacional per facilitar la gestió de mercaderies entre camions i ferrocarrils.
Avui també són notícies. Notícia: les 16 embarcacions d'encerclament de la Costa Brava que comencen una veda biològica. Per primer cop després de molts anys, s'allargarà 2 mesos en comptes d'un com fins ara.
L'objectiu és permetre que els caladors de peix blau es regenerin. Durant tot aquest temps, els pescadors rebran ajudes europees. El president de l'Associació d'Encerclament de la Demarcació, Carmelo Martínez, explica que s'ha decidit ampliar l'aturada biològica a 60 dies perquè aquesta és la tendència que se segueix en altres ports del Mediterrani. A la Costa Brava, la flota d'encerclament es reparteix entre Roses, l'Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes.
No deixem encara les notícies lligades amb el medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
El Consorci de l'Estany ha alliberat aquest dimarts 6 tortugues d'estany a les llacunes de Can Morgat per afavorir la recuperació de l'espècie.
Totes són exemplars juvenils, tenen aproximadament 2 anys i mesuren uns 8 centímetres com a màxim. Des del seu naixement s'han criat en aquaris i no han hivernat per afavorir-ne el creixement abans de ser alliberades al medi. Des de 2011 ja s'han introduït 172 exemplars de l'espècie a l'Estany de Banyoles i al seu entorn, fet que ha permès anar-ne reforçant la població i que reprodueixin de manera natural. En paral·lel, el Consorci de l'Estany també actua per intentar mantenir a ratlla les tortugues exòtiques. Aquest 2022 se n'han capturat 41 exemplars.
I anem cap a Vic perquè la Universitat de Vic i Central de Catalunya ha presentat les dades de matriculació del curs 22-23 en què destaca un increment global del 7% en les matriculacions.
Per primera vegada el centre supera la xifra dels 11.000 en quant a les matrícules de nou accés, que s'ha tancat amb 3.866 estudiants, l'increment se situa al 3%. Les matrícules dels màsters universitaris ha crescut un 6% i fins a un 12% en el cas dels cicles formatius de grau superior. El rector de la Universitat de Vic Central de Catalunya, Josep Aladi Baños, ha destacat l'efecte quilòmetre zero per explicar l'increment d'alumnes del territori que volen estudiar-hi en primera opció, una xifra que se situa al 40%.
A què es deu? Bueno, és difícil de dir-ho això, no? Podem especular sobre, en primer lloc, una major atracció de la universitat pels estudiants del nostre entorn, del nostre territori, tant del Bages, del Moianès, d'Osona, del Ripollès, i creiem que això també té a veure amb un increment de la reputació de la universitat, que fa una formació de qualitat i que cada vegada arriba a més gent.
Escolteu els 5 minuts més, fem una pausa i de seguida recordem la figura d'en Josep Traitén.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres. Perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Ha mort l'escultor i pessebrista olotí Josep Traiter. Tenia 87 anys. Va ser una de les figures més importants de l'art sacre de la ciutat i va dedicar gran part de la seva vida a l'art cristià, al conegut taller d'imatgeria religiosa.
De família d'escultors, Josep Traiter es va formar a l'Escola de Belles Arts d'Olot i posteriorment ho va fer com a professor durant els anys 70. Els funerals tindran lloc aquest dimecres a les 4 de la tarda a la capella del cementiri municipal.
Ens ho explica en Roger Isern.
Josep Traiter era un dels últims deixebles de l'art cristià i de la imatgeria religiosa que representava Olot a nivell internacional. Després de la mort de Joaquim i Marian Vayreda i altres artistes referents a l'època, Traiter era dels pocs representants que quedaven en vida. Aquest dimarts, però, s'ha conegut la notícia de la seva mort als 87 anys. Escultor i pessebrista Josep Traiter és un dels representants més importants de la història del pessebre a Olot. Les seves obres estan repartides pels museus de tot l'estat. Fins i tot va arribar a fer una escultura pel pontífex Joan Pau II. Així ho recorda l'alcalde i regidor de Cultura d'Olot, Pep Berga.
Bé, m'ha sabut greu doncs, la pèrdua d'en Josep Traiter. En primer lloc, doncs, donar condol als seus familiars, als seus amics, però ha estat una persona important en aquesta ciutat, no només com a pessebrista, sinó també com a artista. És a dir, de pessebristes jo n'he conegut molts al llarg de la meva vida, però pessebristes que les seves figures puguin considerar-se obres d'art, com era en el cas d'en Josep Traiter, n'hi ha hagut molt pocs en aquesta ciutat. La seva obra està repartida en museus de tot l'estat. Era una persona doncs, que tenia un estil molt propi i realment amb ell ens deixa doncs, un dels pessebristes més importants de la història.
Josep Traiter deixa un gran llegat en l'escultura i la història artística d'Olot. El funeral es celebrarà aquest dimecres a les 4 de la tarda a la capella del cementiri municipal d'Olot.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Tot és a punt per una nova edició del Petit Format. Durant l'última setmana de novembre celebrarà Olot la 8a edició d'aquesta iniciativa, un festival amb una programació eclèctica que busca generar un vincle de proximitat entre l'espectador i l'artista. Entre les novetats destaca la incorporació de l'Espai Cràter i un espectacle de carrer a la plaça Mercat d'Olot.
Ja és tradició que a la tardor a Olot es celebri el festival El Petit Format. Aquesta serà la seva 8a edició i tindrà lloc entre el 24 i el 27 de novembre. Una setmana abans, però, el dia 18, l'actriu i dramaturga Andrea Díaz Reboredo ens explicarà quin és el procés que segueix per construir una obra de teatre a l'Orfeó Olotí. Per obrir el festival i promoure el teatre en espais escènics reduïts, entre els joves, el festival Píndoles reproduirà tres peces de microteatre als alumnes de primer i segon d'ESO de la comarca. El responsable de direcció artística del Petit Format és Joan Martí.
Tenen unes durades de 15-20 minuts, és circular, els alumnes van passant per totes les obres i al final, en els catòlics, es fa un debat on els alumnes poden preguntar als dramaturgs que han escrit les obres, als directors o als propis actors, i es crea un ambient molt maco que cada any realment estem molt contents.
Durant el Petit Format es farà un repàs de la vida de la Mercè Rodoreda, una de les autores més rellevants de la literatura catalana. Tindrà lloc a la Biblioteca Marià Vayreda, a càrrec de Miquel Martí i l'Olga Serós. També reproduirà El gegant del Pi, un monòleg d'autoficció de l'herència rebuda pels avantpassats i la construcció d'una nova llar al Teatre Principal a càrrec de Pau Vinyals.
Ens agradaria molt doncs, que el públic assistís i que quedés content com esperem que cada any ho fan, no? I per això continuem. Aquest és el 8è any. Ara la nostra fita és arribar, evidentment, al 9è, però fer la 10a edició, que com vàrem començar vam dir que si fèiem 5 edicions ja estaríem contents, anem per la 8a i n'és una gran satisfacció per nosaltres.
Les novetats d'aquesta edició són l'entrada de l'Espai Cràter dins l'itinerari i un espectacle de carrer a la plaça Mercat d'Olot.
Feia temps doncs, que buscàvem una col·laboració així, no? Poder barrejar la gastronomia amb la cultura i amb l'espectacle, no? I doncs, ens ha agradat molt poder-nos posar en col·laboració i que és la primera vegada doncs, que aquí dintre el mercat es farà doncs, una activitat d'aquesta. Doncs,
el festival és una iniciativa de la companyia Una Càpsula de Teatre i rep el suport de l'Institut de Cultura d'Olot. Les entrades estan disponibles al portal web del Petit Format.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
La jugadora de la Unió Esportiva Olot, Corina Durante, es va quedar a les portes de pujar al podi amb la selecció catalana al Mundial de Futbol Sala que es va disputar a Colòmbia ara fa pocs dies. Durante assegura que és una experiència que sempre recordarà.
La jugadora de la Unió Esportiva Olot, Corina Durante, combina el seu amor pel futbol amb la passió per un esport molt semblant. L'Olotina forma part de les files de l'escola de futbol Sala Ripoll i fa pocs dies ha tornat a casa després de viure una experiència que de ben segur marcarà la seva carrera. Durante va ser una de les 13 jugadores convocades per la selecció catalana per jugar al Mundial de Futbol Sala, que es disputava a Colòmbia del 24 al 30 d'octubre. La selecció catalana va arribar a les semifinals del torneig.
Bueno, ha sigut una experiència única, la veritat. Viure un Mundial així, no tothom té l'oportunitat de passar-hi, i ha sigut una experiència inolvidable. Al llarg del procés, diguéssim, de selecció per preparar el Mundial de Colòmbia, diguéssim, de la selecció catalana, van haver-hi diferents entrenos on hi vam coincidir diverses jugadores de la Lliga de Futbol Sala de tot Catalunya. Aleshores, bueno, a mesura d'anar passant entrenaments, diguéssim que es va anar fent un procés de selecció i fins a arribar al final.
La selecció catalana va perdre, però, contra el Canadà. L'equip va tenir l'opció de quedar en tercer lloc, però Venezuela va guanyar 3-0. Colòmbia va acabar coronant-se com a la gran guanyadora del Mundial.
Som un equip totalment amateur, vull dir, hem estat entrenant només els caps de setmana durant un període de temps realment curt, en comparació amb altres seleccions, i no esperàvem tan bon resultat, i la veritat és que l'evolució ha sigut superpositiva. La veritat és que em vaig sentir amb un paper que va portar molt a l'equip, tant personal com futbolístic, i bueno, aportar a l'equip sempre al màxim possible. Sí que vaig aportant alguns gols, però no crec que sigui el més important, sinó dintre la cohesió de grup crec que va ser molt important.
El torneig va ser organitzat per l'Associació Mundial de Futsal, una organització enfrontada amb la FIFA, que considera que el futbol sala és un esport diferent al futbol i que ha de tenir un organisme propi. La Federació Catalana forma part d'aquesta associació i per això la selecció va poder jugar al Mundial de forma oficial.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.